Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com tots els dissabtes al programa Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte acompanyats del Juan Carlos Valero, de BC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
María Jesús Cañizares, directora adjunta de Crónica Global. Bona tarda, María Jesús.
Bona tarda.
I el professor universitari i també periodista, Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria, benvingut.
Bona tarda, com estem?
Així m'agrada, que t'ha anat alçat al micro, perquè sí. Si no els oients...
No cal que ho diguis, no... que si no, no ho sabries.
Bueno, és un home de ràdio.
Un home de ràdio. Molt bé, aviam, el convidat d'aquesta setmana al Conversa, el senyor Pere Macias. Senyor Macias, bona tarda i gràcies, eh?
Molt bona tarda.
Molt bé, doncs amb el senyor Macias volem parlar de trens, perquè ell és el coordinador de Rodalies a Catalunya. Rodalies, aquesta paraula mítica que de quan en quan surt a l'actualitat, no pas per coses bones, però també hi ha de moltes bones que avui les explicarem, eh? Bones i no tan bones. D'entrada, vostè, si no estic mal equivocat, està al capdavant de Rodalies Catalunya com a coordinador de tot el servei des de l'any 2018, veritat?
Sí,
molt bé.
Coordinador del pla.
Del pla de Rodalies. Coordinador del pla de Rodalies.
I que el pla s'executi, etc. I l'altre és la gestió.
Clar, que és molt important, el pla.
De Rodalies, que el qui és la responsable és la gerenta, que és la Maite Castillo.
Molt bé. És important el pla que s'executi, perquè si no hi ha pla i si no s'executa, el servei n'anai, eh? Aviam, de quan va vostè arribar l'any 2018, avui en dia 2023, la cara li ha canviat, eh? Jo me'n recordo que tenia una cara molt més sèria abans i ara la cara més de satisfacció, més de dir, escolta, les coses s'estan fent, estem invertint, la gent poc a poc ho nota. Rodalies millora o què?
Els cabells se li han fet negres ara.
Bueno, escolta, clar, les canes també queden bé, eh?
Sí, home, sí, però...
Mira la Maria Jesús Cañizares,
no, que les canes són fantàstiques. Fa política problemes...
productiva, i això és important.
I això no, també és... Nota
el... Jo voldria tenir canes.
Això es nota en el rictus de la cara del senyor Macias, eh? Com les coses es gestionen i funcionen, val la pena disfrutar del càrrec que tinc ara, o no?
Aviam, sí. El primer tema és que a mi se'm va demanar que ajudés a reprendre, a tornar a recuperar doncs, un bon nivell de Rodalies, i se'm va demanar en un moment en el qual les coses estaven francament no massa bé, no? I jo, com diem-ne, vaig acceptar aquest repte. Soc una persona que des de fa molts anys havia estat prou crítica doncs, amb la manca d'inversió a Rodalies de Catalunya i en general al ferrocarril convencional a tot l'estat espanyol, i com que se'm va dir que hi havia ganes de revertir aquesta situació i de tornar a invertir, doncs, en fi, jo, diguem-ne, vaig fer una mica d'acte de fe, que de veritat és que no me n'arrepenteixo, i en aquests moments doncs, estem començant a donar la volta fins al punt que el que em fa sortir cabells blancs en aquest moment no és tant la falta d'inversió, sinó com l'acumulació de masses inversions, eh? Perquè un dels problemes que tenim, com els usuaris que ens deuen estar escoltant no ho saben, és que tenim inversions en molts punts de la xarxa, moltes que tenim, moltes que començarem, i és clar, les inversions sempre, les obres sempre comporten afectacions als usuaris, i és clar, mirar que siguin les menors possibles, etcètera, etcètera, aquest comença a ser el mal de cap principal que nosaltres tenim en aquest moment.
I és un bon mal de cap, això, el que ens deia ara, tira pel terra aquella famosa frase que diuen que l'Estat no inverteix a Catalunya. En aquest sentit, almenys en el servei de Rodalies, sembla ser que es capgira la cosa, doncs, o què?
Amb el tema de Rodalies, el pla de Rodalies s'està complint, jo penso, molt bé. Nosaltres aquests dies estem passant balanç dels dos primers anys del pla, no? El pla es va aprovar el desembre de l'any 20, per tant, el desembre del 22 va fer 2 anys, i hem fet una mica de balanç, no? Llavors, per exemple, hi ha alguns índexs que són francament molt positius pel que fa al que en diem contratació, tant si parlem de licitar aquests concursos d'obres com adjudicar-los, doncs resulta que ja estem per sobre del 40%, no?, del que teníem previst fins l'any 25, i tot just han passat 2 anys. No? Per tant, diguem-ne, aquest és un pla que segurament, i a diferència d'algun altre pla anterior, s'està complint, i a més doncs, les obres s'estan executant. És a dir, tot això que jo estic explicant, algú podria dir, ah, no, però escolta, això que ens dius és sobre el paper, però esclar, no sé, podem agafar un exemple. No? Si, per exemple, ara nosaltres agafem el tren i ens en volem anar fins a Vilafranca del Penedès, no? Fem l'R4, no? Des de Sants. El primer que trobarem és que a Sant Feliu de Llobregat estem fent una obra molt important, que és el que nosaltres en diem l'integració urbana, el soterrament, no?, de tota aquesta obra, que és una obra molt gran, no? Que costarà més de 100 milions d'euros i que està en obres. Però després continuem i trobem una altra estació, que és la de Molins de Rei. I a Molins de Rei, doncs, hi ha una altra actuació, aquesta és una actuació de Renfe, que està refent tota l'estació, no? Millorant l'accessibilitat de PMRs, etc. I continuem i trobem una altra estació, que és Castellbisbal, que també la tenim totalment aixecada. Aquesta és una obra que és nostra i del corredor del Mediterrani, perquè allà els trens han de girar i han d'anar-se'n cap al Vallès i cap a França, no? I després trobarem, al cap de pocs metres de Castellbisbal, que entre Castellbisbal i Martorell hi havia un túnel, i hi havia hagut un altre túnel antic que s'havia abandonat, i l'any passat vam refer aquest túnel. Per què? Perquè allà ens passen molts trens i necessitem tres vies. Per tant, ja tenim l'antic refet, i ara és l'únic que serveix mentre tornem a fer nou el que era més recent, no? Bé, continuem, no? Arribem, per exemple, a Vilafranca, no? I a Vilafranca del Penedès, doncs, hem refet totalment l'estació. D'aquí poques setmanes, de fet, ja entrarà en servei. S'han eliminat totes les barreres, s'han millorat molt l'accessibilitat de totes les persones i s'hi han instal·lat tota una sèrie d'aparells que ens permetran, una cosa que demanava molt la gent de Tarragona, i és que les Rodalies de Tarragona, que ara s'havien d'acabar a l'Arbós, puguin acabar fins a Vilafranca, no? Això és molt bo per comunicar tot el Penedès, no? Per comunicar el Penedès des de la capital, diguem-ne, del Penedès, del Penedès al Baix Penedès i fins a la ciutat de Tarragona, no? Bé, per tant, fixa't, hem fet això, i això no...
És un ara, tram només, el de Vilafranca.
Algú diu,
eh?
Escolta'm, això que ens ha explicat en Macias no m'ho acabo de creure, doncs que va fent demà al dematí el tren
i que ho comprovaran.
I ho veuran, no? I ho comprovaran. I
d'altres actuacions pendents, no? Que les tenien altres actuacions pendents, no? Tota la trama nord que va cap a Mollet, comarques de Girona, l'R3 cap a Puigcerdà, vull dir que és un trencaclosques molt complicat tot a recomposar-ho. Maria Jesús.
Parlava de la paciència dels usuaris. Malauradament, la imatge que es dona de Rodalies és d'una xarxa amb problemes, incidències, averies... Això, quina valoració fa? Està exagerada? És veritat? Es magnifica perquè és una arma política, això de Rodalies, enfront de Ferrocarrils de la Generalitat?
Bé, jo crec que hi ha moltes coses, no? La primera cosa que crec que convé és, jo crec que m'agrada molt explicar-ho, no? Perquè jo sóc un gran defensor, per descomptat, de Rodalies, però també de Ferrocarrils de la Generalitat, que és una gran companyia, però hem d'explicar que són dues coses totalment diferents. És a dir, comparar Rodalies amb Ferrocarrils és comparar, per exemple, un CAP, una assistència primària, amb un hospital. És a dir, tan important és la feina que es fa amb un CAP com amb un hospital. Però és molt diferent. És a dir, pels línies de Ferrocarrils, de fet, només hi circula un mateix tipus de trens. Si vas d'aquí a Sabadell, només vas amb trens de dos o tres models, però pràcticament tots iguals, amb una cadència cada no sé quan. Ara els han posat cada 2 minuts i mig, això està molt bé, no? Però, diguem-ne, és un carrusel. Per tant, s'ha de fer anar bé aquest carrusel, que té el seu mèrit. Per tant, esclar, les línies de Rodalies hi trobem de tot. Hi trobem trens de Rodalies, i trobem trens de regionals. Els trens de Rodalies, el màxim que poden anar, són a 120 per hora, els de regionals a 160. I trobem també, doncs, trens de llarg recorregut, no? Els que van cap a València. I trobem també trens de mercaderies, de 14 o 15 companyies diferents. I un tren de mercaderies, doncs, pot tenir 700 metres de llargada i anar a una velocitat molt limitada, no? I necessita de tant en tant aturar-se, no? És a dir, gestionar un sistema tipus carrusel com el metro de Barcelona o com el Ferrocarrils de la Generalitat, que també diu un metro del Baix Llobregat, metro del Vallès, doncs té el seu mèrit, i repeteixo, és una bona companyia, però no té res a veure en gestionar un sistema tan complex que són, com són les línies de ferrocarril convencional, però on hi passen, a més de Rodalies, molts altres, no? Per tant, jo crec que el primer que m'agrada explicar als ciutadans és això, és dir, no podem comparar uns amb els altres, no? Llavors, nosaltres el que creiem és que amb aquesta xarxa convencional espanyola hi ha hagut un dèficit d'inversió pública durant uns anys. Sortosament, això, doncs, des de fa uns anys s'està recuperant, i es torna a invertir de forma important en general amb la xarxa del ferrocarril convencional. I, en fi, si això es manté uns quants anys més, jo penso que tota aquesta descapitalització que òbviament s'ha notat amb un creixement del nombre d'incidències, doncs això tornarà doncs, a estar continguda i per tant el servei podrà millorar.
Sí, senyor Pere Macias, escoltant-lo atentament arribo a la conclusió de que vostè ens està dient, això és el que jo interpreto, que el primer govern que ha cregut en Rodalies, almenys a Catalunya, que és la part que ens afecta, és el govern de Pedro Sánchez. Que anteriorment no s'havien fet les inversions que tocava i ara en aquests moments, sigui per la conjuntura política, sigui pel que sigui, aquí no hi entraré, el primer govern que creu que s'ha d'invertir en Rodalies a Catalunya és el govern de Pedro Sánchez. I que això el porta a vostè, tal com li he llegit en algunes declaracions, en algunes entrevistes, que això el permet vaticinar que l'objectiu és incrementar notablement el nombre d'usuaris de Rodalies a Catalunya. Em sembla recordar un 50% sí. més d'usuaris.
Sí, sí.
Realment bueno, això és possible?
Sí.
Li dic això perquè, clar, a tenor del que escoltem a través de molts mitjans de comunicació de Catalunya, quan obren els micròfons o quan permeten que incideixin els ciutadans, les crítiques cap a Rodalies són molt, molt notòries, justificades o injustificades, aquí no hi entraré, però que hi ha una part de l'opinió pública que ha expressat que el servei fins a ara no ha funcionat.
Aviam, has dit moltes coses i anirem per pas, no? La Rodalies històricament a Catalunya i de fet a l'estat espanyol varen tenir un primer impuls i de fet el primer impuls va ser, hi ha un nom d'una catalana, no?, que és la Mercè Sala, que va ser durant uns quants anys presidenta de Renfe i va donar un gran impuls i va fer que de l'any 96 ella, el 96 ja va plegar, però perquè hi havia un canvi de govern a l'estat espanyol, no?, però l'impuls que havia donat va fer que del 96 al 2006 les Rodalies augmentessin un 50% el nombre d'usuaris. Per tant, això és possible, no és cap cosa, perquè si tu inverteixes això passa. Llavors nosaltres, de cara al pla, vàrem fer una cosa que ens sembla que té molt de sentit, i és dir, nosaltres l'any 2019, abans de la Covid, amb un dia laborable portàvem més de 400.000, poc més de 400.000 persones. I l'Autoritat del Transport Metropolità, que és qui planifica el transport en l'àmbit de Barcelona, ens deia que perquè la mobilitat fos sostenible, etcètera, etcètera, no? A l'any 2030 n'havíem de portar 600.000. Efectivament, això és un increment del 50%. I per tant, nosaltres, l'ATM ens deia, vostès s'han d'espavilar per fer possible...
Falten 7 anys,
sí,
fins al 2030.
Per ser possible que del 2030 pugui aportar aquests 600.000 i efectivament el pla de Rodalies el vam dimensionar amb tot això. Com ho aconseguirem portar 600.000? Doncs amb diversos, amb la suma d'una sèrie de factors. Primer factor, doncs un factor que és la tecnologia. Nosaltres estem gastant més de 250 milions d'euros en instal·lar a tota la xarxa central de Rodalies un sistema de regulació i control que se'n diu ERTMS, no? European Rail Transit Monitoring System, que és el sistema que porta l'alta velocitat, i que l'instal·larem a tota la xarxa de Rodalies. Això ens permet ser molt més eficient amb la circulació de trens, no? Això ens fa més segurs, més fiables i a més ens dona més capacitat. Per tant, aquesta és una primera mesura que això ja s'està implantant. Per exemple, també molts de ciutadans que, per exemple, gent que vagi a Manresa veuran que al llarg de tota la línia estem tirant unes canaletes, estem posant uns nous semaforets, estem posant unes balises i per tant això s'està fent. S'està fent i a Mataró ja està instal·lat, l'hem de calibrar i l'any que ve pugui entrar en servei, etc, etc. Per tant, primer element per augmentar això és la tecnologia. Segon element, doncs, millorar la xarxa. Nosaltres tenim una xarxa que tenim tota de passar per dos túnels de Barcelona, però per poder-ho encabir bé tenim una manera de fer entrar bé, que és com si diguéssim l'embut, un embut al nord i un embut al sud, sobre els quals el pla hi actuarà. L'embut del nord és Montcada, i a Montcada de bifurcació i Montcada, doncs es farà una actuació important, hi haurà, doncs diem tècnicament, la ròtula del nord. I després n'hi haurà una altra a Hospitalet la Torrassa, que serà la ròtula del sud. Llavors amb això també augmentarem la capacitat dels túnels. I finalment el tercer, la tercera tàctica nostra que farem és una tàctica de tenir més trens i tenir-los més grossos, per dir-ho d'una manera, no? Renfe ha encarregat 101 trens, dels quals bona part són uns trens que en diem d'alta capacitat, no d'alta velocitat sinó d'alta capacitat, que són trens que gairebé tots els vagons, excepte uns pocs que són per PMRs, doncs tenen doble dos nivells. És clar, cada tren d'aquests doncs ens porta un 20% més de passatgers que els trens més grossos que tenim ara, no? Amb millor comoditat i amb millor accessibilitat, etc, etc. Per tant, i a més comprem més trens, és a dir, ara tenim 272 trens escrits a Rodalies, d'aquests substituïm els 56 més vells, però a més n'hi afegim 45 de nous, és a dir, tindrem més trens. La suma de tots aquests factors farà que nosaltres el 2030 serem capaços de sobre, no de transportar les 600.000, perquè ho hem dimensionat de sobre, nosaltres en podien fàcilment transportar 700.000, però no només volem transportar més gent, sinó que els volem transportar millor, en millors condicions. I, per tant, per això, fent créixer més l'oferta que no pas el que creiem que pot créixer la demanda, no? Això és, en essència, el pla de Rodalies, no? I, finalment, una constatació, i és de que el govern de l'Estat actual doncs, sí que ha fet una aposta forta, en general, pel ferrocarril convencional, i això es veu doncs perquè nosaltres tenim el pressupost de l'Estat cada any ens consignen una xifra molt alta d'inversió, que moltes vegades no acabem de gastar-la perquè ja tenim tantes obres que és difícil pensar que en fem més, però una xifra molt alta que no podem
sempre hi ha algun intrus amb algun telèfon mòbil, però bueno,
que no podem
això vol dir que van sobrat de diners, senyor Macias, o què?
No, vol dir que els pressupostos de l'Estat i els plans econòmics financers de Renfe i d'Adif fins l'any 25, aquests plans econòmics financers, perquè les empreses públiques tenen plans plurianuals concertats amb l'Estat, hi han dotacions suficients com perquè nosaltres podem desenvolupar el primer paquet del pla. El pla és fins al 30, però nosaltres el tenim programat fins al 25. Després, quan s'acosti el 25 o el 26, doncs haurem de tornar a programar-lo del 26 al 30, perquè llavors també continuem tinguent diners. Clar. Però, de moment, diguem-ne, la nostra preocupació no és una preocupació pressupostària.
Parlava de més vagons, més trens nous, estacions reformades, però clar, perquè tot funciona molt bé, fa falta que també les infraestructures estiguin a l'alçada, les vies. Això està a l'alçada, senyor Macias, o això ja s'escapa de la gestió del pla de Rodalies?
Sí. A mi, per exemple, nosaltres, ara explicaré una cosa, infraestructures són moltes coses. Infraestructures són els ponts, els túnels, les trinxeres són els talusos, que és el que ens dona més mal de cap. Pensar que nosaltres tenim 1.200 quilòmetres de vies. Esclar, 1.200 quilòmetres de vies vol dir que passem per tot arreu. Per exemple, com anem a Puigcerdà, passem per llocs molt bonics, però molt salvatges.
Preciosos.
Que hi ha arbres, tothom li agrada molt els arbres, però els arbres, però com cauen. Fa vent, cauen, i cauen a sobre la via, i és clar, doncs com cau un arbre sobre la via, doncs has d'anar-lo a treure, potser t'ha aixafat la catenària, etc. No? Per tant, el primer que hem de fer és mantenir aquestes condicions, mantenir els ponts, els túnels. Per exemple, aquest estiu vàrem tenir tallada la línia de Puigcerdà a Ripoll durant un mes, perquè vam haver de refer el túnel que hi ha dintre el municipi de Ripoll, no? És que es va fer, de fet, molt nou, no? Bé, això s'havia de fer, no hi havia altra manera que tallar durant un mes, no? O fa dos anys vam haver de fer el mateix amb el túnel de Toses, i encara ens queden dos túnels més també per que haurem d'anar a fer. És a dir, tot això. Què més té la infraestructura? Doncs una cosa molt important, que és l'electricitat, no? La catenària, no? Llavors aquí s'han fet moltes coses. La primera que es va fer, que era on hi havia més problemes, eren els túnels de Barcelona. Tots els túnels de Barcelona s'ha posat una cosa que és catenària rígida. En comptes d'un cable, és una tira que està enganxada rígidament de sobre el túnel, i això en els túnels de Barcelona pràcticament, toquem fusta, però pràcticament no tenim cap avaria degut a això. Què estem fent ara, per exemple? Estem canviant tota la catenària al llarg de totes les comarques de Girona. Des de Maçanet fins a Portbou tenim quatre contractes diferents que s'està canviant tota la catenària, no? O, per exemple, estem fent una altra cosa, no? Quan hi ha tormenta, què passa? Passa que cau un llamp i ens fa saltar la llum a nosaltres, l'hotel, allà on sigui, no?
Quedes a les fosques.
Bé, llavors, esclar, què es tracta aquí? Es tracta de ràpidament tornar a aixecar el diferencial. Què passava aquí? Doncs passava que nosaltres que tenim més de 200 subestacions per tota la xarxa, les més antigues no estaven telecomandades. I per tant, com saltava, havíem d'enviar doncs, una persona, havia d'anar allà, arribar-hi, quan passa això plou, a vegades costa arribar-hi, etc. Pum, donar el diferencial i ja està. Què s'ha de fer això? Ens telecomandar. És molt senzill. Saps com val telecomandar les que ens quedaven? 32 milions d'euros. Això en aquest moment està a fase de resolució del concurs i aquest any doncs iniciarem.
Esclar, tota la xarxa, no?
Això vol dir, a tota la xarxa, vol dir que tindrem tot telecomandat. Què vol dir això? Vol dir que una avaria que ens podia durar fàcilment una horeta o dues hores, imagini una hora tots els trens parats, doncs la solucionarem en 15 segons. Val 32 milions d'euros, eh? Bé, coses d'aquestes, no? És dir, això és
són diners ben invertits, això és... així no arribarem tard a la feina.
Sí, això és tot el que s'està fent, no?
Està bé.
Llavors, què passa? Passa que, bueno, ho estem fent, i per tant, conforme tot això vagi passant, és evident que anirem disminuint el nombre de problemes. No? Per exemple, expliquem una altra cosa, no? Perquè vostès tenen oients a tot
li agrada això del Catalunya. Li agrada, es nota.
No, jo m'agrada explicar-ho, perquè s'ha de fer pedagogia a la vida. No? Per exemple, molta gent ens diu, escolti,
és enginyer de camins, canals i ports.
I professor,
però ara està ficat amb el tema de les vies, dels trens. I
no, però, per exemple, si vostè va de Barcelona a Tarragona, veurà que en molts trams el tren va molt a poc a poc. Hi ha unes senyals que posen 30. Per què és això? Doncs nosaltres fem un manteniment que tenim preventiu, que és que tenim una màquina, que és una auscultadora, que, diguem-ne, per raigs làser, mesura el gruix de les vies, dels canvis de via, etc. I quan veu que el gruix doncs, comença a flaquejar, per tant, allò es podria trencar, ens avisa. L'any passat vam passar a l'auscultador aquesta línia i ens va descobrir 32 punts on havíem de canviar trams de via o agulles, que són els canvis de via. Bé, doncs el primer que vam haver de fer, com això ho va descobrir ell, 30 per hora perquè no hi hagués cap la seguretat sempre.
Accidents,
però després encarregar aquests canvis de via, en aquests moments crec que ja en tenim 23 de canviats i d'aquí dos o tres mesos els tindrem tots canviats i per tant aquesta via estem gairebé segurs que és molt improbable que hi hagi cap
accident.
Però clar, per tot això doncs s'ha d'anar fent, no?
Clar, Valero.
Sí, jo volia preguntar una cosa recent, fa la setmana passada crec que va ser que Isaías Tabó, el president de Renfe, va presentar tota una sèrie d'informes, no? I una dada que a mi em va sobtar, perquè precisament el que comentaven els meus companys amb la mala fama que se li ha donat a Rodalies, doncs tenia un estudi amb el que sortia la nota de Rodalies com la millor en puntualitat, fins i tot davant de països com França, Bèlgica o Alemanya. Vull dir, és precisament una arma política el que s'ha utilitzat, perquè la realitat no és aquesta. Almenys Isaías Tabó a Dixit, no?
O sigui... No, ell ho diu, però no ho diu ell, les estadístiques són europees, són estadístiques oficials europees de puntualitat.
Sí, no és que ho digui ell, sinó
ell recull unes estadístiques europees, no?, que estan fets, se suposa, amb prou rigor, no? Llavors, aquí... per què passa això? Doncs perquè a França o a Alemanya els passa com nosaltres. Utilitzen les xarxes ferroviàries molt intensament i passen doncs, molts de trens de mercaderies. A Alemanya, si heu anat a Alemanya, passen trens de mercaderies a Dojo i trens de rodalies. I a més allà no tenen una xarxa d'alta velocitat separada i passen per allà mateix. I passen molt de trens diferents i per tant això fa que la xarxa sigui també tingui pertorbacions, i aquestes pertorbacions es tradueixen en retards, no? Per tant, els índexs de retards que nosaltres tenim són de l'ordre dels que poden tenir, doncs, les xarxes d'Alemanya o l'entorn de París, etc, etc. Ara, dit això, mai ens hem de conformar, eh? És a dir, jo sempre dic que no ens hem de conformar, eh? I hem d'aspirar a poder tenir diguem-ne puntualitats molt millors, no? Nosaltres, per exemple, en general la nostra puntualitat és del 93%, no? Bueno, però hem de mirar d'anar més. Per exemple, el Madrid té el 97,5%, però per què té Madrid? Doncs perquè la majoria de trànsits de mercaderies estan segregats i per tant no tenen aquesta complicació, perquè les seves rodalies són molt més curtes, no? Però clar, si per exemple veiem que l'entorn de París té 94%, o Lió 90%, no? O Londres 89%, no? Per tant, estem amb aquests scores europeus, però repeteixo, però tot això no és excusa perquè no fem el possible per millorar-lo.
Maria Jesús.
Seguint el tema polític, es parla molt de la negociació del traspàs de Rodalies. Exactament què està negociant el govern i la Generalitat? Perquè, clar, si hi ha un traspàs de gestió, el que s'està, diguem-ne, dialogant, negociant, és el traspàs econòmic, perquè, clar, a vegades no sé, sembla com un joc de paraules, això de volem, no? Diu la Generalitat, volem tot el traspàs de...
Però està traspassat o no, Rodalies,
clar, està traspassat, es pot traspassar tot? O sigui, com
què
està...
és tot, no?
Exacte. De què parlem quan parlem de traspàs?
Primera cosa, jo no sé què estan negociant, no en tinc ni idea, però jo...
Però segur que ell sap el que falta per traspassar.
Jo li explicaré una cosa, és dir, el sistema ferroviari són dues coses totalment diferents. Una cosa són la infraestructura, les vies, les estacions, les catenàries, tot això és la infraestructura i tot això ho té una empresa pública estatal que es diu Adif. I una altra cosa és els trens, que són els que operen en Rodalies, doncs són d'una companyia també estatal que es diu Renfe. De què és la competència? Les infraestructures de lo que és la xarxa d'interès general de l'Estat, és tot allò que és interautonòmic, és competència de l'Estat. I, en canvi, tot el que són els serveis interiors, igual que els autobusos interiors, són competència de la Generalitat. Van ser traspassats a l'any 2010. Què va passar amb aquell traspàs? Que no es va traspassar els diners. És a dir, quins són els diners? Doncs el dèficit que té Renfe cada any per prestar un servei que cobra més barat del que hauria de cobrar, per entendre'ns, no? I que són uns 200 i escaig milions de... En aquell moment almenys era aquesta quantitat. Aquesta quantitat no es va acabar de traspassar mai, suposo, per diferents problemàtiques de tot ordre, no? Què és el primer que cal fer? Doncs és complir la llei, perquè això en definitiva és la llei, i que es traspassi aquesta quantitat, no? Jo he llegit que aquesta setmana, amb els acords d'aprovació de pressupostos de la Generalitat, no?, es deia que es reclamaria això, no? I què més vol reclamar la Generalitat? Diu, bueno, no, és que també hi ha línies que, com que no surten, les línies, les vies, les estacions, com que no surten de Catalunya, també podrien ser competència nostra. Per tant, doncs volem que s'estudi que ens traspassin també això. Per exemple, la línia de Lleida-Manresa, per posar un exemple, perquè ni Lleida ni Manresa, per anar a Lleida-Manresa no has de sortir de Catalunya. Per tant, teòricament, aquesta línia podria ser traspassable, no? per esmentar-ne una. No? Per tant, el traspàs important, el que convé fer-lo quan abans millor, que ja s'havia fet el 2010, és passar els diners. A partir d'aquí, la Generalitat hauria de fer una altra cosa molt important. És ara Renfe cada dia fem 1.000 serveis, però ho fem sense cap mena de contracte. Contracte programes, via, es va caducar. Per tant, hi ha d'haver una relació entre l'empresa Renfe i la Generalitat. Això se'n diu un contracte programa. A partir de que la Generalitat ja tingués diners, pot firmar un contracte programa per, diguem-ne, regularitzar les seves relacions amb Renfe. I, per tant, jo crec que això és l'important. Després, si es vol discutir infraestructura, etcètera, bueno, tot això és un tema...
O canviar d'operador, poder, senyor Macias.
Bé, la Generalitat, és que la Generalitat des del 2010 podia canviar ja d'operador. Quan tu ets... És a dir, per entendre'ns, la Generalitat té la mateixa facultat que té amb el tema de transports per carretera. Per tant, és ella qui decideix els operadors, els horaris, etc, etc. I això ho podia fer des del 2010, Ho ha començat a exercir el 2020 dient que vol fer les Rodalies de Lleida i el servei a l'aeroport, eh? I bueno, jo crec que això té la seva lògica, perquè això són serveis, diguem-ne,
petits
perquè també se necessita anar aprenent, no? Hem de comptar, ja els he dit abans que diguem-ne Renfe té 272 trens, no? Per tot Catalunya. Aquest servei de Lleida seran 4 trens i el de l'aeroport seran, no sé si són 8 o 10, no? I per tant, diguem-ne, és d'una magnitud diferent, però que jo crec que és útil perquè així la Generalitat, el Ferrocarril de la Generalitat, va aprenent el que és operar amb una xarxa tan complexa com és la xarxa convencional a Catalunya.
Però Maria, ara sí.
Jo vull deixar de banda la política. Ja sé que el Pere Macias ha estat un polític de llarga trajectòria i un bon polític, això ho puc certificar, però ara ocupa un càrrec tècnic. Jo crec que vostè està on està perquè és un tècnic, és un enginyer de camins, canals i ports.
Faig una feina professional.
Absolutament professional. Per això la meva pregunta, que és doble, va per aspectes més aviat tècnics. Vostè com a coordinador de Rodalies, és a dir, què s'ha proposat? Quins són els aspectes que creu que més agrairan els ciutadans? És a dir, puntualitat amb el servei, evitar incidències amb el servei de trens, lluita contra el vandalisme, comoditat dels viatgers a l'utilitzar el servei. Quines són les prioritats que vostè té en ment? I una altra pregunta.
Ja podem acabar el programa,
ell m'ha de dir quina és la prioritat que es marca. I l'altra és, jo sóc poc usuari de Rodalies, però ja m'he dit abans que utilitzo, quan l'utilitzo, el servei del Maresme, que és una zona que crec que té molts usuaris i que sempre que l'he utilitzat jo crec que dona un bon servei. Però hi ha una cosa que em preocupa, que són els desprendiments de terres en molts punts de la via fèrria, que veig que poden ser un perill o ara o en un futur bastant immediat. Dues preguntes.
Comencem per la darrera, no? Bé, el tema del Maresme és un tema que de fet no hauria de ser un tema de l'administració ferroviària, sinó de l'administració de costes.
Però hi és, no?
Però com que l'administració de costes, pel que sigui, no actua, doncs nosaltres ens trobem amb aquest panorama que efectivament has descrit molt bé, no? Que hem de protegir nosaltres la via. I la veritat és que Adif està esmerçant bastants de diners amb la protecció de la via. L'any passat vam protegir entre Cabrera i Mataró, aquest any passat també hem protegit un tram a Santa Susana, i així ho haurem de continuar fent, no? Però en tot cas li he dit que d'aquí l'administració ferroviària l'únic que fa, doncs, és una mena de feina supletòria que en tot cas hauria de fer, doncs, qui hauria de tenir cura del litoral i que, bueno, per motius que sigui, doncs, no hi intervé, no protegeix això. A vegades hi ha ajuntaments que es queixen que no els hi protegeixen les platges, etc. No? Per tant, jo crec que aquí en tot cas sí que hi ha un cert dèficit en aquest nostre país, i hi ha d'haver un debat important de com s'ha de compaginar els temes de preservació del medi natural amb els temes de protecció dels béns públics, però aquest debat s'hauria de fer i això hauria d'acabar en que hi hagués una intervenció al llarg de tot aquest litoral seriosa per part de l'administració que li toca, que és l'administració litoral. No? I l'altre vostè em demanava...
Sí, vandalisme, puntualitat...
És el repte que vostè creu...
No, el repte té una paraula.
Que són prioritaris de cara als usuaris.
Té una paraula per nosaltres, és la fiabilitat. És a dir, nosaltres... que a més és l'objectiu, és a dir, nosaltres, bé, aquest objectiu general del pla, el pla té un objectiu que és passar de 400.000 a 600.000, però per captar gent, la gent no la puc anar a buscar a mano militari, la gent ha de pujar-hi si està convençut que li farem un bon servei, no? Per tant, el gran element que jo tinc de fer és apostar per la fiabilitat. I apostar per la fiabilitat, doncs, vol dir tot això que ja hem explicat, millors trens, menys avaries, etc. I sapiguem que hi ha uns elements que podem dir, nosaltres diem, causes externes, que són imponderables, que en els quals l'administració ferroviària tampoc no hi pot fer gaire res, que són temes com ara el vandalisme, el bretolisme, com pot ser un tema que per desgràcia ens afecta molt, que són l'alt nombre d'atropellaments que tenim, aquí sí que podíem fer una cosa, però ja l'hem fet gairebé al màxim, no? Que és suprimir passos a nivell, per això fèiem, ens gastem diners a Montcada, ens gastem diners a Sant Feliu, i hem suprimit molts passos a nivell, i anem tancant, anem protegint la via, no? Però, per desgràcia, molts dels atropellaments que es produeixen no són atropellaments, diguem-ne, casuals, sinó que són algú que ha decidit, doncs, de que l'atropellin, no? I això és un tema difícil, però que, esclar, l'administració ferroviària, repeteixo, li costa molt de poder-hi actuar, no? Això els passa, per exemple, també, l'altre dia ho comentàvem amb la presidenta de TMB, no? Metro de Barcelona també hi ha, per desgràcia, hi ha molts de casos d'aquests, no? Esclar, quina és l'única solució que ells tenen? Doncs, per exemple, fet com la línia 9, que està tota la andana protegida i només s'obren les portes, llavors això sí que si algú es vol tirar el tren, diguem-ne, en aquestes circumstàncies li és molt complicat, molt, no? Complicat. Però, esclar, en el nostre cas, amb 1.200
no
quilòmetres,
podeu cobrir tot, no?
Com us podeu imaginar, és absolutament impossible, amb molts passos superiors, hi ha molts ponts que són punts on la gent, doncs, aprofita. És a dir, és molt complicat. Per tant, hi ha elements en els quals, per desgràcia, nosaltres no podrem resoldre-ho, podem mitigar-ho. Per exemple, amb el tema del bretolisme, doncs hem augmentat per 3 el nombre de vigilants que intenten donar seguretat. Estem també apostant per la tecnologia amb una doble vessant, estem aplicant sistemes d'intel·ligència artificial a les càmeres que tenim a les estacions per detectar comportaments irregulars i ràpidament corregir-los, i, per exemple, per protegir tots a les instal·lacions, doncs també estem amb una experiència en drons.
No, deixant de banda el bretolisme, que jo crec que no el resoldrà, perquè no depèn només de vostè, sinó de les penes que tinguin els
bretols. Però mitigarem els efectes, que és molt important, mitigarem els efectes.
No hi ha un aspecte, jo crec que hi ha un aspecte que l'usuari de qualsevol servei públic valora molt per sobre d'altres qüestions, que és la puntualitat amb el servei. Aquell senyor que surt de casa seva i ha d'arribar al treball en una hora, dona molt de valor a la puntualitat per sobre de la comoditat del trajecte, del viatge. Per tant, en aquest aspecte, vostè està satisfet de la puntualitat del servei, o lluitarà, prioritzarà que aquesta puntualitat es mantingui, es respecti?
No, no, no. Nosaltres, un dels objectius del pla, òbviament, ja dic, és explícitament millorar la fiabilitat, que la fiabilitat es tradueix en termes de puntualitat, no? Per tant, òbviament, de totes les mesures del pla resultarà, jo crec, una millora apreciable de la puntualitat.
Esteu escoltant com cada dissabte el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Estem parlant de Rodalies, del tren, amb el senyor Pere Macias, que és el coordinador del Pla de Rodalies a Catalunya, en companyia del Juan Carlos Valero, Maria Jesús Cañizares, el Joan Maria Claveguera. Jo li vull fer una pregunta molt ràpida al senyor Macias. Parlava el Joan Maria de vandalisme, jo vull parlar dels grafiters vandàlics, que n'hi ha molts, que ataquen les estacions, que ataquen els convois de Renfe, de Rodalies. Què ens costa als ciutadans, doncs, que vostès hagin de netejar aquests grafitis, que hi ha sobretot els trens? A les estacions ja no ho sé, però els trens sobretot.
L'any passat 9,8 milions d'euros, exactament. 9,8 milions, que de fet és un 30% més dels 6 milions i mig que ens havia costat el 2019.
I no es poden posar a netejar això? A mi les multes i tot això m'és igual, però que no, els que es dediquen a això, que es posin a netejar.
Nosaltres hem, com es pot imaginar,
que la comunitat.
Hem, moltes vegades que han estat alguns detinguts, han estat posats a disposició de la policia i la policia judicial, i la bona notícia és que aquest any, no crec que fos aquí, crec que era de Madrid, que hi ha hagut algun jutge que ha fet una qualificació delictiva, diguem-ne, més de la de simple bretolada, que ja comportava alguna pena de presó, i per tant això pot ser que faci pensar. Per tant, nosaltres el que demanaríem, òbviament, com a administració ferroviària, és el màxim rigor amb l'aplicació de les penes previstes per l'ordenament, no?
Perquè a més això són molt violents, aquests grafitis vandàlics.
És que n'hi ha de violents.
Molt violents.
N'hi ha que aturen un tren...
Però abans del que ha dit ella...
N'hi ha que aturen el tren, això ja té una qualificació diferent, n'hi ha que fins i tot agredeixen És a dir, un dels problemes que tenim és el personal nostre agredit, no només la seguretat, sinó els maquinistes, els interventors, i per tant un dels problemes que tenim importants és aquest. Òbviament això ja té una altra qualificació penal, no cal dir-ho.
Clar, és que s'ha de reformar el Codi Penal, perquè tal com diu la Maria Jesús Cañizares, un senyor que malmet el mobiliari públic, que fa grafitisme, escolti'm, va a comissaria i surt sense res. Un senyor que ultrapassa la velocitat en una via dels 50 km per hora a 60 i li cau una multa de 100 euros, que pagant-la ràpidament amb 50 euros surt. Però ha de pagar 50 euros, i aquell altre senyor surt de rositas.
Fa estona que el Valero pregunta, sí, s'està acabant el programa, es queden 4 minuts.
Això, ja. Això és malversació també de fons públics. Vinga. I ara està rebaixant.
Valero, som-hi.
Jo volia preguntar una cosa que crec que ja ha anunciat el senyor Macias. Està en obres el soterrament de Sant Feliu, Montcada, també Castellbisbal, i hi ha l'altre nus, l'altra ròtula, diguéssim, d'entrada a Barcelona, que és conflictiva, que és on s'ajunten les vies de Vilanova i de Vilafranca, allà a l'entrada abans d'entrar a Sants, a l'Hospitalet, no? El projecte aquest com està? Perquè això sí que donaria molta més fluïdesa, no? Vostè podria dir quin any podríem tenir ja aquesta entrada pel sud descongestionada?
No tenim encara calendari, perquè és, com vostè ha dit, s'està fent el projecte, però jo crec que molt aviat, i estic parlant de qüestió de setmanes, segurament tindrem informació sobre l'abast d'aquest projecte, que serà un projecte realment molt important, que transformarà molt, diguem-ne, urbanament la pròpia ciutat d'Hospitalet, però que des del punt de vista ferroviari nosaltres ens aportarà moltes coses, ens aportarà una tercera via per poder fer que els trens del sud entrin més ràpid a Barcelona i per tant que guanyin temps, ens aportarà una nova estació de correspondència a la Torrassa i finalment ens aportarà la capacitat de poder entrar molt millor a l'estació d'Hospitalet, on hi tenim una gran capçalera de trens, no hi ha molts trens que entren i surten, per tant és una obra molt esperada, molt volguda, i que jo crec que aquest any la tramitació administrativa del mateix doncs farà un pas endavant.
Un minutet i marxem.
Ràpidament, la llançadera que ha adjudicat la Generalitat a Ferrocarrils, hi ha una associació ferroviària que diu que això estrangularà Passeig de Gràcia, que desconnecta, no sé si la zona del Vallès, això és així, o sigui, s'ha fet malament això de l'adjudicació?
Bé, la Generalitat ha fet ús de les seves facultats i ha creat un nou servei i l'ha encomanat a Ferrocarrils. Aquest nou servei ens ocupa el que nosaltres diem franges del túnels, el best cas que nosaltres tenim és el túnel de Barcelona, i ocupa aquestes franges, i l'ocupació d'aquestes franges només pel trànsit de l'aeroport és el que alguna associació, com vostè ha dit, no acaba de veure prou bé, no? Però en tot cas val a dir que aquesta és una decisió de la Generalitat i jo crec que correspon a la Generalitat doncs explicar-la i justificar-la a qui sigui, no?
Molt bé, doncs nosaltres hem de marxar com Rodalies, esperem que ràpid i bé, còmodes i amb puntualitat, però és que arriba l'informatiu de la una del migdia i hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. Senyor Pere Macias, moltíssimes gràcies. Ell és el coordinador del Pla de Rodalies a Catalunya, ens ho has detallat molt bé de com estan les coses i de les previsions que hi ha de cara al futur, que es compleixin, que és el que desitgen els usuaris de Rodalies. Gràcies.
No, moltes gràcies, i jo convido tothom a pujar a Rodalies, regionals, etcètera, etcètera.
Molt bé, doncs amb aquesta falca acomiadem el senyor Pere Macias. Gràcies a Maria Claveguera, Maria Jesús Cañizares, Juan Carlos Valero. Dissabte que ve més converses, com sempre, a la cadena COPE Catalunya Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Feliç Candelera.
Adéu.
Adéu.